El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El projecte HOME ha presentat les dades del darrer informe en què han notat un increment de l'edat mitjana d'atenció a l'entitat del tercer sector. Actualment, la mitjana d'edat se situa al voltant dels 44 anys, lluny dels 37 que eren habituals. Pel que fa a les addiccions, la cocaïna i l'alcohol són majoritàries, mentre que les pantalles van guanyant terreny, especialment entre els més joves. En parlem aquesta hora amb la Cristina Vidal, que és la directora tècnica del projecte HOME a Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Comencem per aquesta dada, aquest increment de la mitjana d'edat dels usuaris, passant dels 37 als 44 anys de mitjana. Com es pot analitzar una dada com aquesta?
Doncs els motius que poden explicar aquest increment d'edat són molts, no?, i són variats. Realment observem un envelliment general de la població i també observem, no?, que les persones poder d'edat més avançada tenen més consciència de problema i accedeixen als nostres serveis per demanar ajuda, però segurament són molts els factors que expliquen, doncs, aquest agreujament en aspectes de salut, no? Doncs a major edat, més problemes els problemes de salut s'han agreujat.
Clar. Això vol dir que consumim més tard, és a dir, que el consum ha començat més tard, o que la persona que arriba porta més anys de consum? Perquè entenc que, clar, això canvia molt, no?, la forma d'abordatge.
Totalment. El que nosaltres podem observar de les dades que recollim de les persones que accedeixen als nostres serveis a tot Catalunya és que l'edat d'inici de consum es manté. El que es retrasa és l'inici del consum. Doncs, d'aquesta manera, el consum està més cronificat perquè fa més anys que estan fent aquest abús.
És a dir, l'edat d'inici del consum es manté en quina edat, aproximadament?
Sobre els 17 anys.
Uh-huh. Uh-huh. Però el que canvia és quan demanem ajuda.
Exacte. El que canvia és quan demanem ajuda. També és cert que moltes d'aquestes persones no és la primera vegada que demanen ajuda, no? I amb el que implica de cara al plantejament del tractament, no? Són persones que potser ja han fet tractament en un altre moment de la seva vida i que potser arrel d'una recaiguda, no?, o de potser de no haver acabat de consolidar l'abstinència o aquesta disminució del consum, tornen a demanar ajuda.
Clar, i entenc que demanar ajuda quan el consum està més assentat, no?, quan fa més anys que consumeixes, entenc que a l'hora de l'abordatge del tractament deu ser molt diferent, no?, també?
Sí, al final cada persona és un món i l'abordatge del tractament s'ajusta molt a les circumstàncies personals de la persona, no?, però sí que observem que aquest grup d'edat, no?, que potser tenen més edat que el perfil clàssic, no?, que teníem des de les àrees de tractament, veiem que sí que condicionen molt, no? Doncs, per exemple, el suport familiar amb el que poden comptar, no? Molts d'ells i elles, doncs, tenen pares i mares que també són gent d'edat molt avançada, no? Que potser no els poden acompanyar amb la mateixa intensitat o qualitat de que si aquests pares fossin més joves o que inclús els que acompanyen a la persona en tractament són els seus propis fills, no? Que són nois i noies joves o amb la seva pròpia família que venen a acompanyar el pare o a la mare que té un problema amb les addiccions.
Uh-huh. I llavors això genera més dificultat per sortir-ne? És a dir, les persones que arriben a una edat més avançada i fins i tot en casos com els que explicàvem que no és la primera vegada que demanen ajuda, és més difícil ajudar-los a sortir-se'n i que plegat vagi bé?
No podríem dir que és més difícil, però sí que és veritat que condiciona, no?, el tipus d'objectius que podem plantejar, per exemple, no?, a nivell de reinserció sociolaboral. Doncs que les persones que atenem tinguin una oportunitat, no?, de trobar una feina, si ja és prou estigma haver patit una addicció, doncs trobar feina amb una edat més avançada encara és més difícil, no? Potser en aquest tema en concret, però en general l'abordatge del tractament no té per què implicar més dificultats que potser una persona més jove.
Uh-huh. I respecte a aquest perfil de persones que demanen ajuda, hi ha més homes que dones, més dones que homes?
Amb aquest perfil i en general a totes les persones que hem atès a Projecte Home al llarg del 2022, la major part d'ells són homes. Sí, de fet, no, en les dades generals no arriba el 18% les dones, i sí que en aquest grup de persones de més de 50 anys sí que veiem un major percentatge de dones, però segueixen sent una minoria, de fet, només una de cada quatre.
Mm-hmm. Pel que fa a les substàncies, a les substàncies que fan doncs, que les persones demanin suport, quines són les addiccions més habituals?
Les persones que accedeixen al nostre tractament i que demanen ajuda són majoritàriament consumidores de cocaïna, gairebé la meitat, seguit de l'alcohol. I en molt menor mesura trobem consumidors d'heroïna, cànnabis o també addiccions comportamentals. Sí, val a dir que moltes de les persones que atenem són policonsumidores, és a dir, que no consumeixen una sola substància, i que això seria quan els demanem quina és la substància principal. És una tendència que es manté estable en els darrers anys. Realment el consum de cocaïna i alcohol està molt consolidat en la nostra societat i l'abús ho fa evident.
Pel que fa a la cocaïna, que de fet és aquest consum més habitual i aquesta acostuma a estar vinculada a d'altres consums, és a dir, podeu veure, per exemple, que la persona que és addicta a l'alcohol acostuma a ser addicta a una determinada substància concreta també?
És el que comentàvem, no? La major part de les persones que atenem és consumidora de més d'una substància, potser no totes a la vegada o totes les etapes de la seva vida, potser hi ha hagut èpoques en les que ha fet un abús més aviat de l'alcohol, no? Llavors després comencen el contacte amb la cocaïna i potser quan accedeixen al programa la substància principal d'abús és la cocaïna, no? Però molts d'ells i elles fan un ús o tenen contacte amb diverses substàncies a la vegada, de fet. Molts d'ells i elles, per exemple, consumeixen cànnabis, no? Que potser no ho expressen com la seva addicció principal, però també consumeixen cànnabis a part de cocaïna o a part de l'alcohol.
Sortir-se'n de l'alcohol és més difícil que de les altres substàncies. Ho dic perquè al final, ho explicàvem a l'editorial del programa, no? El consum de realment la cocaïna està per damunt, però l'alcohol la segueix de molt a prop, no? Les dades que ens heu facilitat des del Projecte Home. I clar, al final dius, ostres, l'accés a la cocaïna segurament, vaja, no, segur, és molt més difícil, no?, que l'accés que una persona que pugui tenir a l'alcohol en un futur.
Clar, nosaltres no diríem que és més difícil no sortir-se'n, perquè és molt difícil sortir-se'n de tot plegat, no? Però sí que és veritat que l'alcohol al final és una substància legal, no? Que té molt, és molt accessible, no? Vull dir, amb anar al supermercat i passar per un passadís concret, d'alguna manera podem accedir-ho com molt fàcil, no? També és una substància molt barata, no? Molt més barata que la cocaïna o altres substàncies. I tot això també implica que la societat tenim una poca percepció del risc, no?, que implica aquest consum d'alcohol, ja sigui des de l'abús o el no abús, no? Al final és una substància depressora del sistema nerviós central i té les seves conseqüències de cara a la salut generalitzada, no? I no només la salut física, no, també la salut mental.
Per tant, diguéssim, l'abordatge és igual independentment de la substància, perquè al final el que s'està treballant, per dir d'alguna manera, és una addicció. Més enllà de l'addicció a què?
Així és. Nosaltres no tenim a les persones agrupades per la substància, no? És a dir, el criteri que determina o que diferencia un programa de tractament d'un altre, no? Perquè nosaltres tenim diferents tipus de tractament. El que ho determina és més com es troba la persona, no? Quines són les seves circumstàncies personals, si compten amb un recolzament familiar, si aquesta família els hi pot donar un cop de mà, si quin és el seu estat de salut, i ja no tant quina és la substància concreta de consum, perquè al final el que observem és que, independentment de la substància, els punts en comú, no?, de les persones que pateixen una addicció són més que els punts que els diferencia entre uns i altres.
Clar, ens estem fixant en substàncies concretes, no?, que segurament és el que és més visible, però no sé si al final estem davant d'una patologia que ens pot convertir en addictes a qualsevol cosa, m'explico. Addictes a una relació tòxica, addictes a alguna mena d'amistat tòxica, també, és a dir, per la manera, no?, com consumim en general el nostre dia a dia. Això es troba, és a dir, quan parlem de policonsumidores, a banda de consumidores de substàncies, també tenen determinades actituds en la seva vida social que també els fa més vulnerables a determinades conductes?
Clar, el que nosaltres observem, no?, que al final són gent que pateixen, doncs, molta dependència, no?, dependència principalment a una substància, però el que en el tractament descobreixen, no?, i aquí és una mica la clau dels tractaments o l'alternativa que nosaltres plantegem, no?, que al final són processos de creixement personal, no?, aprenen a fer una mirada, doncs, molt d'introspecció, no?, d'autoconeixement, de saber les pròpies debilitats, les pròpies fortaleses, no?, tot el que té a veure amb el treball d'autoestima, el treball amb habilitats socials, no?, i de refer moltes relacions, no?, o de prendre millor decisions. Llavors, tot plegat fa que siguin com més conscients, no?, de la seva manera de funcionar i que més enllà de la dependència puguin transformar, no?, d'alguna manera la seva vida i la seva manera de relacionar-se amb l'entorn i amb la societat en general, no? És un procés molt transformador més enllà d'aturar el consum, no?, que això és relativament fàcil, perdona que ho poso una mica entre cometes, no?, perquè no és fàcil, però per al consum amb deixar-ho de fer i ja està, no?, el que és realment difícil és consolidar aquests canvis, no?, i de convèncer-te i arribar a provar que la teva vida sense consum té més sentit i és millor, no?, i que la tranquil·litat amb un mateix, el benestar, no?, el disfrutar de les petites coses, tot això és un procés d'aprenentatge.
I què passa, per exemple, en el cas de les pantalles? Ho dic perquè molts mitjans de comunicació han destacat, no?, aquesta presència també important de les pantalles com a element addictiu. Què és el que diuen les dades?
El que diuen les dades és que en la població més jove, no?, els nois i noies que atenem des del programa de la prevenció indicada, que són nois i noies entre 14 i 23 anys, la conducta que motiva la demanda d'ells i les seves famílies, no?, són nois i noies que venen acompanyats moltes vegades dels pares i les mares, la substància principal de consum continua sent el cànnabis. Aquesta és una tendència que es manté també estable en les dades que analitzem fa anys, i el que destaquen molts mitjans és que enguany les addiccions comportamentals són el segon motiu per al qual demanen ajuda, no?, per davant de l'alcohol. Però la substància o el motiu principal per al qual accedeixen als nostres serveis continua sent l'abús al cànnabis.
Què volem dir quan parlem d'addiccions comportamentals?
Quan parlem d'addiccions comportamentals parlem de nois i noies que fan un abús, no?, i que mostren certa dependència a tot el que té a veure amb les noves tecnologies, especialment, no?, el que té a veure amb videojocs, apostes en línia, no?, i l'ús que fan en general de tot el que són pantalles, no?, l'ordinador, el mòbil, les xarxes socials, l'ús compulsiu d'internet, no?, i ja no és tant les hores que passin connectats i connectades, sinó totes aquelles coses que deixen de fer en la seva vida, no?, per estar connectats, des de relacionar-se, des de fer activitats extraescolars, des de practicar esport, no?, seria aquest perfil de nois i noies, no?
I això com ho podem detectar? És a dir, com podem veure que realment hi ha un problema? T'ho dic perquè al final el telèfon mòbil, l'ordinador, són elements que han guanyat un terreny increïble en el nostre dia a dia i segurament qui més qui menys pensa que en fa un ús massa intensiu, no? Què és el que ens hauria d'escamar o de fer pensar que alguna cosa no està anant bé per consultar i demanar ajuda?
Totalment d'acord amb el que comentes, no? Tots plegats fem un ús segurament abusiu, parlo dels adults, ja no parlo dels nois i noies més joves, i clar, això també fa que tots plegats tinguem una percepció, no?, de l'abús segurament una mica distorsionat, no?, perquè si nosaltres mateixos en fem un ús excessiu, com detectarem que els nostres fills o filles, no?, o el nostre familiar n'està fent un ús excessiu. Nosaltres sí que observem, no?, que són persones que tendeixen a cert aïllament social, no?, perquè al final quan tu estàs com molta estona connectat o estàs molta estona davant d'un ordinador, el que viu sobretot també és la soledat i aquest aïllament, no? Al final el que amaga aquest abús són altres problemes problemes, no? Altres problemes, i al final aquests tus és com un refugi, no? Per no, perquè no tinc altres eines, no? Potser per enfrontar-me a aquests problemes, des de problemes de salut mental o problemes d'autoestima, de relacions socials, etc. No? I aquest, amb el tema de tot el tema que té a veure amb comportamental, no? Amb les pantalles, la clau és ensenyar a fer-ne un bon ús. Aquests nois i noies o els adults que també ens venen per aquest tipus de problemes no deixaran d'estar connectats. Al final tothom per treballar, no? Necessitem estar connectats, estar sempre localitzables, no? Però la clau és ensenyar-ne a fer un bon ús i sobretot que també prediquem amb l'exemple tots plegats, no? Perquè molts, a vegades passa, no? Que els pares i mares venen preocupats pels nois i noies i són els primers que quan arriben a l'entrevista fiquen el mòbil sobre la taula, no? Al final l'aprenentatge també s'aprèn molt pel que veiem a casa, no? I el que veiem quan sortim de casa, no? Com quin ús en fem amb la societat en general.
La presència i la importància, no?, que acaba tenint també aquest element en el nostre dia a dia. Sobre el cànnabis, deies que segueix sent la substància de principal consum i ens explicaves abans que molts de les persones politconsumidores que teneu també consumeixen cànnabis. Allò que s'ha dit moltes vegades, que el cànnabis pot ser la porta d'entrada a les addiccions, les dades ho confirmen?
Les dades que tenim, no? I veiem que moltes de les persones tenen el primer contacte de substàncies amb l'alcohol i el cànnabis, no? Quan són més joves. I ja no seria potser la porta d'entrada, no? Però una mica com el que dèiem amb l'alcohol, també hi ha com molt poca percepció de risc, no? De que també tenim molts missatges, no? De la societat, dels usos beneficiaris que no neguem del cànnabis, no? Però sí que és veritat que la gent jove són persones molt vulnerables, no? A que aquest consum els pugui perjudicar, encara estan en desenvolupament neuronal, no? I al final s'ha de poder protegir, no?, tots aquests col·lectius, i hi ha molt poca percepció del risc que implica aquest consum.
Per acabar, a nivell de volum, d'atencions, esteu notant un creixement de les demandes que us arriben? És a dir, podríem dir que cada vegada hi ha més gent que es troba en aquesta situació?
El que hem observat és que ha augmentat lleugerament el nombre de persones que es posen en contacte amb nosaltres per demanar ajuda, però en general el nombre de persones que inicien un programa de tractament es manté força estable i és similar a anys anteriors. Sí que és veritat que les persones que arriben potser ho fan amb una major situació de vulnerabilitat, no?, pel que fa a la seva situació socioeconòmica, estat de salut, les relacions dels familiars, però no podríem confirmar que creix el número de persones que tenem als programes.
I amb tot això què podem fer com a ciutadania en general i com a ciutadans i fins i tot com a administracions per seguir combatent aquesta realitat que cada vegada, no?, es pot veure és més present, no?, amb aquestes addiccions, doncs, que estan tenint aquesta incidència que fa molts anys que denuncieu des d'entitats com la vostra.
Així és, amb l'administració i les entitats del tercer sector en som molt conscients i fem molta pedagogia, no?, de que fan falta més recursos i que les persones que necessiten ajuda necessiten abordatges, doncs, més multidisciplinars, no?, o de més intensitat, més específics, no?, i tot plegat, però sobretot el que sí que a mi m'agradaria destacar, no?, és el que podem fer com a ciutadans, no?, com a persones individuals, que és possible que en el nostre entorn hi hagi algú que estigui patint, no?, que veiem que no està bé i que el que podem fer com a persones individuals és acostar-nos a aquesta persona, demanar-li si necessita alguna cosa o que quan la necessiti allà estem, no?, que allà pot comptar amb nosaltres. Potser és més transformador el que podem fer cada un de nosaltres que no pas el que podem fer les entitats, no?
Doncs ens quedem amb aquest missatge i també jo crec que, de nou, amb un crit d'alerta a tots plegats, que parlem molt del tabac, però déu-n'hi-do el que passa amb l'alcohol, no?, i tot el que hi ha al darrere d'aquesta substància, que no pel fet que faci molt de temps que és present, que en parlàvem l'altre dia a la tertúlia, on deia, no, des del vi de missa, no?, sempre s'ha parlat de l'alcohol i sempre hi ha hagut l'alcohol com a present, doncs realment les conseqüències que són importants, no?, també.
Totalment d'acord, i tant.
Doncs moltíssimes gràcies a la Cristina Vidal, directora tècnica del projecte Home a Catalunya, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, merci.
Doncs ens hem fixat en aquestes dades del projecte Home que ens deixen entreveure que creix la mitjana d'edat de les persones que demanen ajuda, no tant de l'inici del primer consum, que segueix fixat als 17 anys. També important el fet, doncs, que en els adults la cocaïna i l'alcohol són les principals substàncies, mentre que en els joves el cannabis i les addiccions de comportaments, aquestes que podem estar vinculades a les pantalles i a l'ús que fem de la tecnologia, són les que generen més demandes per part del col·lectiu més jove.